El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
24 hores després de la publicació de la llei d'amnistia, les derivades de la legislació no s'aturen. Des que es va conèixer que la norma era una realitat diferent als tribunals, com el Suprem o l'Audiència Nacional, i alguns dels encausats han demanat que se'ls apliqui la norma de forma preferent. La llei d'amnistia afecta alguns sabadellencs, com són, per exemple, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exalcalde Matías Serracano, l'exdelegat del govern de la Generalitat a Londres, Josep Manuel Suárez, a part dels encausats pel 23S. Anem a pams. Quines són les estratègies dels encausats, Helena?
Doncs, Núria, n'hi ha dues de diferents. D'una banda, hi ha els que ja han començat els tràmits per demanar que se'ls apliqui la llei d'amnistia, i entre aquests hi figuren, per exemple, els encausats que depenen d'Esquerra Republicana, entre els quals s'inclou l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. D'altres, però, han optat per deixar que siguin els tribunals els que actuïn d'ofici, com és el cas de part dels encausats de Junts, com és el cas, per exemple, de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha explicat a TV3 aquesta decisió.
No, nosotros vamos a pelear de oficio. Las personas a las que yo defiendo vamos a esperar de oficio, sin perjuicio de que hay otras que yo entiendo que tengan que presentarlo inmediatamente. Es decir, las dos actuaciones son correctas.
I què han dit fins ara els tribunals?
Doncs el Suprem ha fet els primers passos i el jutge Llarena ha donat 5 dies a les parts per posicionar-se sobre com s'hauria d'aplicar l'amnistia. Tot i això, el tribunal manté l'ordre de detenció sobre Toni Comín, Carles Puigdemont, Marta Rovira o Lluís Puig. D'altra banda, a l'Audiència Nacional, el jutge Manuel García Castejón, que investiga el cas del tsunami, també ha demanat a les parts que es posicionin. En aquest cas, els ha donat 10 dies per fer-ho. El Tribunal de Comptes també ha donat 10 dies per prendre posició a les defenses i a acusacions i, a més, ha presentat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè consideren que hi ha elements de l'amnistia que no s'ajusten a la norma. I, per tant, el termini per dictar sentència ha quedat en suspens a l'espera d'aquesta resolució europea.
El govern de la Generalitat també aplicarà la llei d'amnistia?
Sí, de fet, l'executiu vol retornar les sancions fetes vinculades amb la llei Mordassa, vinculades a les protestes i a les mobilitzacions del procés i postsentència. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ho ha detallat.
Hi haurà habilitat un formulari al web d'Interior perquè qualsevol ciutadà pugui demanar l'amnistia pels fets que se'l van sancionar i també el retorn de la sanció en cas que efectués el pagament. En cada cas hi haurà un tràmit de revisió per comprovar si en aquell cas concret s'emmarca en l'articulat de la llei d'amnistia i en cas que sigui així s'amnistiaran els fets i es retornarà la sanció amb els interessos en cas que correspongui.
Plaja ha explicat que, de totes maneres, a banda del formulari, també s'actuarà d'ofici en tots els casos.
I què passa amb els detinguts del 23S?
Doncs en aquest cas, els advocats d'Alerta Solidària han explicat que tot plegat s'haurà de retardar fins al 27 de juny. Serà llavors quan hi haurà una vista pel cas en què es podrà demanar l'empara a la llei d'amnistia i que, per tant, es pugui aturar tot el procediment.
Un procediment en el qual, recordem, hi ha 3 sabadellencs implicats. I ara és moment de, precisament, parlar amb 2 sabadellencs que poden veure's afectats directament per l'aplicació de la llei d'amnistia. Primer, conversem amb l'exalcalde de Sabadell, en Matías Serracán. Ell va ser condemnat per la celebració de l'1 d'octubre. Molt bon dia, exalcalde.
Molt bon dia.
Ja han fet el tràmit per acollir-se a l'amnistia?
Doncs el farem properes hores, propers dies, però sí, la decisió ja està presa.
Vostè va ser condemnat a 4 mesos d'inhabilitació per exercir càrrec públic, també al pagament de 1.800 euros per un presumpte delicte de desobediència greu. Sempre vostè ha defensat que permetre el referèndum no havia estat cap acte de desobediència, no?
Exacte, aquest era el punt inicial, és a dir, no hauria de ser pas condemnable el fet que un alcalde d'una ciutat com Sabadell, doncs, diguem-ne, no impedís, perquè de fet el que se'n condemna és per no haver impedit la realització del referèndum. El referèndum el va fer la ciutadania, no?, lliurement, exercint un dret fonamental, que és la capacitat, doncs, de voler saber què és el que opina la gent de la ciutat, i en tot cas la meva condemna és una condemna per, doncs, per no haver impedit aquesta realització. Per tant, nosaltres sempre hem defensat, de fet ho estem defensant en aquest moment en el recurs de cassació que tenim obert en aquest moment al Tribunal Suprem, i el que fem ara és emplaçar en el marc de l'aplicació que hauria de ser deguda, diguem, d'aquesta llei d'amnistia, doncs recordar-li al Tribunal Suprem. De fet, hem sabut que qui està avaluant, no?, qui està fent la ponència d'aquest recurs de cassació és la jutgessa Carmen Lamela, doncs li traslladem, no, al Tribunal Suprem, a la secció tercera, la necessitat de que s'apliqui la llei d'amnistia. Això no vol dir que nosaltres ens sentim, diguem-ne, culpables i que haguem de recórrer aquest tràmit, sinó que el fem servir, però recordem que la voluntat, diguem-ne, democràtica hauria de prevaldre sobre aquesta voluntat, doncs, punitiva i la voluntat de no, diguem-ne, de no deixar exercir el dret a l'autodeterminació.
Amb aquesta aplicació de l'amnistia s'esborrarien, per dir-ho d'alguna manera, a aquests delictes o aquest delicte de desobediència greu?
Mm-hmm. Sí, entenem que sí. Hi haurà detalls que veurem com ara s'aplica, no? Ara tenim la llei, la tenim publicada, i caldrà veure com el Tribunal Suprem, doncs, i els diversos tribunals que l'hauran d'aplicar l'interpreten. En el meu cas, en el cas de l'alcalde de Sabadell, està clar que queda dins del marc del que s'ha establert en el marc de la llei, i caldrà veure les conseqüències finals. En tot cas, des del punt de vista judicial, segons el que, diguem-ne, m'han explicat els que en saben, òbviament jo no quedaria condemnat i, per tant, s'extingirien totes les penes que hi havien previstes, però a mi no em preocupa tant el meu cas com els casos que estan en aquests moments més en discussió, el cas del president Puigdemont, el cas d'altres consellers, conselleres, tot el cas de la gent que sí que està, diguem-ne, en procés de judici per malversació, i altres casos que tenen, òbviament, penes molt més greus que les que tenia jo fins aquest moment. Per tant, caldrà lluitar fins al final i caldrà, òbviament, com hem dit moltes de les persones encausades, a lluitar per l'objectiu final, que és poder exercir aquest dret a l'autodeterminació. I sí que jo crec que també és un moment, per recordar tota la gent que en aquests moments no veu clara, no?, l'aplicació en el seu cas, i sobretot per recordar que ha estat un procés molt llarg, és i serà encara per molta gent un procés molt llarg, del 2017 al 2024, esperant, no?, una solució a aquest conflicte. Aquest conflicte no té solució en aquest moment sobre la taula i, per tant, reivindicarem políticament, doncs, que arribem fins al final i que podem exercir aquest dret a l'autodeterminació.
Precisament li volia preguntar com ha viscut tot aquest procés des del 2017 cap aquí, perquè al final són molts anys a l'espera, no?, d'una solució.
Ja deia, en el meu cas, des del moment en què sedició, rebel·lió, malversació cauen de la causa, molt més tranquil des d'un punt de vista personal. Ens enfrontàvem aquests 4 mesos i 1.800 euros. Hem de dir que les despeses judicials superen en molt aquests 1.800 euros, per tant, una pena multa, diguem, que podia arribar als 10.000 euros, als 8.000 euros, segons les despeses judicials, que fins ara, diguem, he sol·licitat que se'n retornessin des de l'Ajuntament a l'espera d'una sentència definitiva, però el que jo sí que he tingut sempre molt present quan he anat a judici o quan he valorat, no?, les conseqüències que podia tenir, en el meu cas, una sentència condemnatòria, és pensar en tota la gent que ha estat anys i anys a la presó, en tota la gent que afronta possibles penes de presó i amb tota la gent que, doncs, que econòmicament també ha vist, doncs, patir el seu patrimoni. Per tant, sempre a mi la meva reflexió personal m'ha portat a pensar en el benestar de la resta de la gent, amics i amigues, companys, companyes polítiques o de moviments socials o gent que simplement es va manifestar al carrer, que sí que han hagut de malviure durant tot aquest temps, no?, a l'espera d'una sentència, o que han hagut de passar anys a la presó o a l'exili.
L'última. Vista en perspectiva, es planteja tornar-se a dedicar a la política activa, tornar a la primera línia?
La política activa, jo entenc que jo i molta altra gent l'hem feta molt abans d'estar en un partit, molt abans d'ostentar un càrrec polític, i això es va demostrar l'1 d'octubre, no?, on tothom va exercir el seu dret polític i va exercir políticament el carrer, i jo crec que el continuo fent i el vaig fer i crec que el continuaré fent. Des d'un punt o d'altre, allò que dèiem també des de la Crida, amb un peu al carrer i un peu a la institució, i també professionalment, no?, exercint tasques que tenen a veure també amb allò que és públic, no?, amb el territori, que és el meu exercici professional. El que, diguem-ne, faré els propers mesos o anys, ni jo ho sé, però el que sí que tinc clar és que m'he dedicat tota la vida, no?, a exercir responsabilitats polítiques o tècniques que tenen a veure amb allò que és comú i que també ho he fet en el marc d'entitats, de l'ABENC o d'entitats polítiques o socials, i per tant crec que això és una cosa que no es perd.
Matías Serracant, exalcalde de Sabadell, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
I en aquesta causa hi figura també el sabadellenc Josep Manel Suárez, que va ser delegat de la Generalitat al Regne Unit i a qui s'acusa de despeses vinculades amb l'1 d'octubre i la promoció del procés. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Com han rebut la decisió de traslladar aquesta norma al Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Bé, relativament no gaire sorpresa, perquè el que érem conscients és que ja el fet de que, per part del Tribunal de Cuentas, deixés lles per sentència, diguem-ne, justament el dia abans de publicar-se l'amnistia, doncs clar, ja implicava que hi hauria tema. No comptàvem pas que seria aplicar la llei d'oblit, diguem-ne, de forma directa, en absolut. Això, bueno, tenim 10 dies per presentar, diguem-ne, plantejaments, veiem què fem. Per part dels nostres advocats diuen que, bueno, pensen que això és un error del Tribunal de Cuentas, perquè això a Luxemburg es guanyarà. I que, per tant, diguem-ne, pues, bueno, si volen fer això, el que passa una vegada més és que el tema s'allargarà. Però això ja sabem des del primer dia, que aquest tema anava per allà en un sentit o en un altre, no? I amb això estem. Vull dir que ara, pues, hi ha aquests 10 dies, bueno, ara ja són 9, i veurem què diuen les parts i veurem si tanmateix això es presenta, pues, al Tribunal de la Unió Europea. Veurem.
Deia, s'allargarà el procés. Quan es pot retardar? Tenen alguna mena de previsió? Ho saben?
A hores d'ara, no. M'han parlat de mesos. Dit mesos, pues, no sé exactament quan, però el tema, evidentment, a la Unió Europea això és un tema més, diguem-ne, per tant, diguem-ne, passaran mesos, no sé si potser dintre d'aquest any estarà resolt o serà l'any que ve. El que és important és que mentre això segueixi, el procediment està suspès, això per descomptat, perquè, bueno, jo encara recordo, bueno, l'any 21, quan la seva Maria de Gante, que era la que llavors portava el tema del Tribunal de Cuentas, ja es anava a embargar, vull dir, va venir de 2 dies. I clar, llavors dius, bueno, pues llavors sí que va ser, jo dius, nois, ens embarguen. Es va poder solucionar, i també gràcies, sobretot, a posteriori, a que la Generalitat, a través de l'Institut Català de... Perdó, l'Institut Català de Finances, va fer, diguem-ne, pues, els avals, això gràcies al conseller Giró, que és el que ho va tirar endavant i ho va aconseguir, i això, al acceptar-se després, per part, diguem-ne, dels nous membres del Tribunal de Cuentas, a acceptar-se aquests avals, això ha permès que el tema estigui com està. El procés ha seguit. Aquí el que és tremendo, i potser, diguem-ne, jo que tinc experiència en el món de l'empresa, mm-hmm, i he estat auditat, diguem-ne, pues, moltes vegades per la meva responsabilitat, inclús fins al Bank of England també es feia, diguem-ne, en el moment, les seves auditories. Clar, una auditoria implica que te troba coses que són incorrectes, que tu presentes justificacions i ho expliques, i en funció d'això se modifica o no una part o tot o de lo que et diuen. Però clar, amb aquest tema, tot el que ens han demanat al Tribunal de Cuentas no han acceptat ni una sola modificació de les xifres que van indicar. Clar, això és, ja demostra que és únicament, diguem, un tema totalment polític, perquè el que a mi em demanen 120.000 euros. Bueno, té una xifra que és significativa. Evidentment, entre tots plegats són 3.400.000 euros, i clar, jo sí que tinc informació, perquè a més, encara que ja no estava en actiu, sí que tenia informació i podia explicar en què és el que estaven els diners, bàsicament, que m'imputen, que sobretot són diners de rodes de premsa que fèiem amb la premsa no únicament britànica, sinó també l'espanyola i la catalana. Aquí venien gent de l'Agència EFE, del Confidencial, de la Vanguardia, o sigui, era un tema que inclús recordo que els periodistes diuen, escolta, potser que l'embajada espanyola també faci com vosaltres, almenys sou transparents i expliqueu les coses. Doncs clar, tots aquests sopars que fèiem un cop a l'any, doncs la suma de tot això eren gairebé 50.000 euros, però ja vaig estar 5 anys allà. Bueno, doncs això, tot i que he explicat exactament de què anava, tal, no ha modificat res. No? I això vol dir que estem davant d'una situació que en absolut té a veure amb una auditoria real i normal, sinó que és un tema totalment polític.
I com es viu tot plegat en aquest dia a dia? Perquè ara ho explicava, aquest risc d'embargament, no? M'imagino que això en el dia a dia també afecta anímicament, no? I personalment.
Totalment. Totalment d'acord. Totalment d'acord. I això fa que aquests anys estem passant. Això, a més, t'agafa una etapa com la meva, que ja estàs jubilat i ja no estàs en actiu. Bueno, en actiu, sé que estic en actiu de moltes altres coses, però en aquest tema sí que, home, no tens la capacitat de reacció i, per altra banda, van passant els anys. I dius, bueno, pues, clar, vull dir, això intento distreure'm de moltes maneres, soc molt actiu, jo sabeu, en altres temes, i realment, diguem-ne, pues, intentes no pensar gaire. I quan la gent felicita ara mateix, ostres, ja està solucionada l'amnistia, dic, no, moltes gràcies, però el dia que realment això quedi solventat, ho celebraré de veritat. Però avui per avui, wait and see, anirem veient, i paciència, i és aquesta espècie de moltres que la tens allà, però que penso que de tota manera estem molt millor avui que fa 5 anys, això també és veritat. Per tant, penso que ara és servir una mica l'esperança. Ara penso que sí, costarà, però penso que estem a la recta final.
Per tant, optimisme, hi ha un bri d'esperança.
Sí, hi ha un bri d'esperança, i ho hem d'aprofitar perquè el temps passa i això no torna. A mi, de fet, l'advocat, el Gustavo Boya, ja m'ho va dir, diu, Josep, diu, escolta'm, no pensis gaire en això perquè us pagues la pena dues vegades. Mm. La pena que el seu dia te pot passar i el que estàs pagant ara contínuament pensant en això. I tens tota la raó. I així estem.
Doncs ànims, Josep Suárez. Ell va ser delegat de la Generalitat al Regne Unit i també, com tots sabeu, és president de la Fundació Atendis. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Marta. Bon dia.